és la banda sonora de La Semilla del Diablo, de Rosemary's Baby. El festival enguany celebra, commemora un clàssic, entre els clàssics, de l'any 1968. D'aquí ha sortit precisament aquest símbol del cotxet de criatura cremant a les escales de la punta. Trets bàsics de l'edició d'enguany del festival: un 14% menys de pressupost, un dia menys també, però una proposta que ha merescut, vaja, un aplaudiment general i sobretot unes ganes d'assistir al festival, perquè més que mai el festival ha venut entrades anticipades a Dojo abans no comenci la 46a edició aquest divendres dia 11. Un ritme de venda d'entrades superior al de l'any passat, malgrat aquestes circumstàncies tan complicades. El festival es va presentar ahir al Centre d'Art Santa Mònica a Barcelona amb la presència del conseller de Cultura Ferran Mascarell, el director del certamen Àngel Sala i l'alcalde de Sitges Miquel Forns. Joan, bon dia de nou.
Doncs bon dia, Vicenç. Ahir a la presentació tradicional del festival, un festival que s'ha retrasat una setmana respecte del que és habitual. Si hem de mirar, normalment les edicions sempre començaven la primera i no la segona setmana d'octubre, un festival que, com deies, també tindrà un dia menys, és a dir, no s'inaugurarà dijous, sinó que s'inaugurarà divendres. Se clausurarà dissabte, 19 d'octubre, i el 20 d'octubre òbviament és el dia de les maratons. Un festival que també suma algun espai de projecció, especialment un interessant pels sitgetans, perquè és a l'Hort de Can Fals, on es projectaran alguns clàssics també del cinema, de manera absolutament gratuïta, oberta a tothom, cinema a la fresca, i també un festival que introdueix una variant del gènere que cada cop té més i més seguidors, que són les sèries de televisió. Unes sèries de televisió que es podran veure, en alguns casos, en capítols d'estrena o en capítols especials a la Sala Tramuntana, que s'habilita també com a espai de projecció i, a més, que serà d'entrada gratuïta. Els apassionats de les sèries, doncs, podran veure l'estrena de la quarta temporada de The Walking Dead. Els apassionats de les sèries, en simultani amb la seva estrena al Canal Fox, que és el que el passa a Espanya. Doncs en simultani, no recordem ara el dia, el llibretó hi és, es podrà anar a veure in situ a la Sala Tramuntana, és un dia a les 10 de la nit. També es podrà veure un capítol especial de la tercera temporada de Juego de Tronos, de Game of Thrones, que a més comptarà amb la presència del cap de la família Lannister, qui segueixi Juego de Tronos, doncs això, el senyor aquell que és tan dolent, l'actor que l'encarna, passarà per Sitges per presentar també aquesta tercera temporada de Juego de Tronos. Per tant, doncs, molta clocada d'ulls cap a un subgènere que en el fons està molt comunicat amb el fantàstic. Molta animació. I tot plegat, doncs, com deies, amb una presentació ahir al Centre d'Art Santa Mònica. Feia anys que no hi anàvem, al Centre d'Art Santa Mònica. Sempre estàvem davant, sempre estàvem al Palau Marc.
És el que anava a dir, habitualment es feia al Palau Marc,
Sí, feia anys que s'havia fet al Santa Mònica.
Per això és que recordo dir que em sembla que en alguna altra ocasió,
potser des de l'època de Roc Villas. Sí, des de l'època de Roc Villas
no s'havia fet al Centre d'Art Santa Mònica. Amb una sala molt fosca que apareixen les fotografies, sí, els tres protagonistes gairebé amb la penombra.
Santa Mònica té una primera planta que és molt lluminosa i molt, molt maca, però és que es va fer com amb un semisoterrani que tenen, que és molt gran, però que és molt fosc. I per tant,
i apareixen l'alcalde, el conseller i el director del festival com una semipenombra, que dona aquella sensació de que estem, no sé, a los otros, alguna cosa d'aquestes, tots tres allò amb una il·luminació tota especial.
Doncs, com dèiem ahir, el director Àngel Sala, després de nou agrair al seu equip l'esforç especial que ha fet aquest any, doncs cada any costa tot una miqueta més. Del pressupost es va parlar poc, es va parlar a la sessió de les preguntes, però és obvi que amb un 14% menys de pressupost, doncs s'han de fer més esforços, tot i que això també vol dir menys projeccions, perquè doncs hi ha un dia menys. Tanmateix, Àngel Sala va definir el fantàstic, com ja ho va fer en els últims anys, com un gènere amb una salut a prova de ferro, va dir, i la prova d'ell, d'aquesta bona salut, és la Gravity, per exemple, tot i que Gravity no estarà aquí al festival, es va estrenar la setmana passada de la Sandra Bullock, etc.
Amb un boom, la pel·lícula que ha tingut la millor estrena en recaptació als Estats Units, en un mes d'octubre, o sigui que ha arrencat d'una forma excepcional, però no estarà al festival, eh?
No estarà al festival.
És una d'aquelles, d'aquelles circumstàncies que passa cada any.
Que s'estrena una pel·lícula
la setmana anterior
absolutament de fantàstic, oi? Però no hi serà. Parlen molt les pel·lícules, segons va dir Àngel Sala, de les noves formes del mal. I bé, unes noves formes del mal, com ja es va explotar en el seu dia en la pel·lícula que il·lustra el cartell del certamen, La Semilla del Diablo, 1968, ja era una nova forma del mal vista des dels anys 60, doncs bé, ara el cinema està anant molt cap aquí. Sembla ser que, a diferència dels últims anys, no hi ha tanta denúncia social, hi ha molta més fantasia. Sabem si la crisi també té a veure en tot plegat. Va dir Àngel Sala que la ciència-ficció s'està convertint en més introspectiva, no hi ha diners i, per tant, doncs, en lloc de grans produccions, el que supleix és amb talent i imaginació. Hi ha una espectacular nòmina de directors que passaran pels Sitges aquest any, apostes per talent jove i innovador, un cinema d'imaginari, va dir Àngel Sala. I bé, la commemoració dels 20 anys del Seven Chances i dels 10 anys de Noves Visions, dues de les seccions que tenen un públic molt fidel, perquè doncs s'articulen en base també a aquest públic ja molt especialitzat. Per primer any també hi haurà, segons va explicar, un documental a competició. Jodorowsky's Dune, és a dir, l'explicació d'Alexandre Jodorowsky de com va intentar i no va aconseguir fer una versió de Dune, de la mítica pel·lícula. Doncs sembla ser que el documental, diu Àngel Sala, que està molt bé, anirà a competició. Serà el primer documental que competirà en el Festival de Sitges al costat de les pel·lícules de ciència-ficció. I per últim també l'importantíssim aspecte o punt que ja fa uns anys té de referència al cinema català. De fet, la pel·lícula inaugural, Gran Piano, és una pel·lícula catalana i...
una història molt bona, eh?
Sí, la història molt bona.
És almenys el punt de partida, eh?
Perquè li agrada la música.
Quan el pianista Tom Selznick surt a l'escenari i troba un missatge a la partitura: si falles una sola nota, moriràs. Sense apartar les mans del seu piano, el protagonista haurà de lidiar amb aquesta situació en un auditori ple. Bona aquesta, eh?
Sí.
Ja. S'imagina això, ja, una entrada que li és així. Ja m'he pensat, dic que l'Albert està pensant això.
Doncs, si et sembla, comencem, per tant... Comencem, perdó. Amb les paraules
d'Àngel
Sala, doncs això, amb aquesta presentació del Festival 2013.
Que els dices que sempre nos agrada presentar i que un any més, amb tot l'entusiasme, amb tota la força d'un equip que crec que s'ha entregat com mai a fer un festival i continuant aconseguint que aquest festival sigui una referència internacional i una referència del cinema fantàstic, un gènere que en aquest moment té una salut a prova de ferro. És en aquest moment, aquest cap de setmana, una pel·lícula de ciència-ficció arrasat en tot el món, com és Gravity. I bueno, això és una bona notícia per a començar un festival de cinema fantàstic, no? Que abarca la ciència-ficció, el terror, lo raruno, lo weird i la fantasia més tradicional. Nosaltres aquest any tenim un festival molt variat. El leitmotiv basat en un cartell que tot el món coneix, el cartell basat en La Semilla del Diablo, que no és... ajudarà a parlar de les noves formes del mal. Polanski en el 68 ja va parlar que el veí, el marit, el fill podria ser el més dolent del món, el diable en persona, i nosaltres parlarem també d'aquestes formes del mal que s'amaguen en la nostra societat i que estan absolutament introduïdes en el quotidià. El programa estarà ple d'aquestes noves tendències, juntament a pel·lícules que parlen del mal o de les mites clàssiques del terror i de la ciència-ficció. Evidentment tindrem els clàssics rebuts de los vampirs, de los zombis, renovats, afortunadament. Són mites que mai s'esgoten, sempre tenen una renovació periòdica, i en aquest festival, per exemple, els vampirs les tindrem signats per Jim Jarmusch, com Only Lovers Left Alive, o en una pel·lícula molt interessant com Afflicted, que dona una visió del vampirisme absolutament jove i diferent, sense els motius de Crepúsculo i companyia, és a dir, un vampirisme que juga a ser una força del mal i no una novel·la romàntica per a adolescents. Això afortunadament també s'ha superat en el panorama del cinema fantàstic actual. La ciència-ficció és una altra de les nostres apostes fortes sempre. Aquesta ciència-ficció de baixa intensitat, que s'està denominant, una ciència-ficció que, a més d'apostar per la imaginació, deixa al costat dels grans pressuposts de les pel·lícules de Hollywood tradicionals del gènere i aposta per una ciència-ficció més introspectiva. Exemples d'això, Europa Report, del Sebastián Cordero, que és en la secció oficial, The Machine, Coherence, pel·lícules que tindrem en el festival que demostren que és possible fer ciència-ficció sense milions i milions de dòlars, simplement amb molt de talent, simplement amb molta d'imaginació i jugant d'una manera molt innovadora en els ressorts del gènere. Tindrem també, evidentment, autors grans. Si repassem totes les seccions del festival i repassem els directors que tenim, és espectacular la nòmina de directors que apostaran per el fantàstic en aquesta edició. Jim Jarmusch, Nicholas Winding Refn, tenim pel·lícules de Brian De Palma, tenim pel·lícules de Godard, de Peter Greenaway, diferents apostes per un gènere i des de diferents punts de vista que fa que aquest festival sigui ric, obert per a tot tipus de públic. I també, evidentment, les apostes per el talent més jove, més innovador, més emergent, que aquest any, a més, tindrà una part important, sobretot a la reconversió de part de la secció Noves Visions en un apartat que denominen emergents, on viurem apostes de cinema de gènere fetes amb molt pocs diners, però amb moltíssim talent. Capa caída, La tumba de Bruce Lee, Algunes xiques, El desierto, són apostes que venen de l'Argentina, que demostren també un territori molt emergent en aquest moment, que és els països latinoamericans, en un moment en què la situació social i política de molts d'aquests països, afortunadament, és millor que en el passat. Molts directors aposten en aquest moment per un cinema imaginari més que per un cinema de denúncia social, sense deixar del costat pues, també unes petites exposicions acerca de la situació dels països en els que viuen. Nosaltres també tindrem una aposta important per l'animació. La setmana passada ja vam estar parlant del spin-off de l'Animat a Barcelona, la vessant industrial de l'animació, però també dintre la programació, l'animació i també la venda d'entrades està demostrant que és importantíssima en aquest festival. Una aposta principalment per una animació, que és l'animació japonesa, l'anime, que tindrà noms propis importantíssims, com Miyazaki, que presentarà com un regal de fin de festa la seva última pel·lícula, The Wind Rises. Lo presentaremos, no és que vingui Miyazaki, que ningú se posa molt nerviós. Miyazaki està, no, desgraciadament no serà Sitges, i sí que hem volgut posar la pel·lícula, programar la pel·lícula, perquè probablement, aunque no sé si me lo cregui, sigui, com ha dit ell, l'última pel·lícula del geni de l'animació japonesa, que fa ja uns 20 anys lo van descobrir precisament a Sitges en una projecció històrica de Porco Rosso en aquest festival, que ha sigut un dels pioners en el descobriment de Miyazaki i de tota l'animació japonesa important en els últims anys. Tindrem pel·lícules molt esperades com Space Pirate, Capitán Harlock, Recyborg, les pel·lícules d'Evangelion 3.0 o un mite popular, molt popular, en aquest país, a Catalunya, molt, molt popular, que és la nova pel·lícula del Dragon Ball Z, que es presentarà també a Sitges, també en un fin de festa l'últim cap de setmana. Jo destacaria també que, per parlar d'una secció, que dos seccions que compleixen un aniversari aquest any, una és la Seven Chance, la Setmana de la Crítica, la col·laboració amb l'Associació de Crítics i escriptors cinematogràfics, que compleix 20 anys presentant un cinema que no s'ha vist fàcilment o no s'ha vist mai en les pantalles comercials, aposta per autors, formats, i que a més tindrà un recolzament també per part de la Filmoteca de la Generalitat per a celebrar aquests 20 anys, que tindran un acte central en la projecció d'una pel·lícula, jo crec, molt esperada per tots, perquè també és d'aquestes que no arriben a les pantalles comercials, que és el Passion del Brian De Palma, última pel·lícula d'un gran director, molt apreciat per el públic de Sitges, i que es presentarà com a obertura d'aquesta secció aquest any, i també com a celebració dels 20 anys de la secció Seven Chance. I, per altra part, altra secció que a mi personalment le tinc moltíssim carinyo, que és la de Noves Visions, compleix 10 anys, també presentant un tipus de programació atípica, però molt important per a conèixer i per a comprendre el fantàstic en aquell moment. És la aquest tipus de cinema d'autor, cinema molt petit, però que està donant moltíssims noms importants en els últims anys. Aquest any la secció Noves Visions probablement presentarà algunes de les apostes més radicals, més fortes, més interessants, visual i de continguts d'aquest festival. Pel·lícules com Why Do You Don't Play in Hell, de Sion Sono, Love Eternal o Proxy, seran pel·lícules que probablement es parlarà molt, molt, molt en els propers dies, i també de la vessant de la documental de la secció, amb documentals absolutament extraordinaris com Willow Creek, L'altre món, o The End of Time, pel·lícula aquesta vessant documental, que també en el festival està tenint moltíssima repercussió. Per què no posar documentals en un festival de cine fantàstic? En aquest moment la divisió entre ficció i no ficció és absolutament molt, molt fina, i moltes pel·lícules semblen de ficció i altres semblen de no ficció, jugant a les dues coses a la vegada. En la secció oficial, aquest any per primera vegada tindrem a competició un documental. Es tracta de la pel·lícula de Frank Pavich, Jodorowsky's Dune, que és un relat documental, però una mica de ciència-ficció per el seu contingut i també per la personalitat de l'Alejandro Jodorowsky, sobre l'intent del director i del showman mediàtic, que és Jodorowsky, d'adaptar la novel·la de Frank Herbert, Dune, en els anys 70, adaptar-la amb protagonistes com Dalí, Mick Jagger o Orson Welles, en les principals papers. La narració que fa el Jodorowsky de tot això és absolutament hilarant, i jo recomano la pel·lícula com una de les grans comèdies d'aquest festival. Sentit de l'humor que no està renyit en el terror i no està tampoc, és contrari a lo fantàstic. Sentit de l'humor que estarà molt present en aquest festival. No es va faltar riure una mica, riure de nosaltres mateixos, riure del món que no s'envolta, i tindrem moltes propostes per a riure de tot, del fin del món, com la proposta del Edward Wright en The World's End, reírnos de los zombies, evidentment, va molt bé reírse en el maratón zombie, los diferents maratons de zombies que viurem el dia de la Zombie Walk, també riure de la situació de nostres mundial, de la societat en què vivim, que a vegades fa molt de riure. Ron Cox, de Quintín de Piu, jo crec que és un molt bon posicionament per a riure de tot. I, repeteixo, moltíssima comèdia, moltíssima paròdia també en els Sitges d'enguany. Evidentment, com últimament ja és habitual a Sitges, importantíssim el cinema català. I aquest any, a més, importantíssim perquè és un cinema molt global, un cinema que té una vocació internacional claríssima. Hem seleccionat un grapat de pel·lícules, jo crec, fonamentals per a lo que serà el cinema català en els propers anys. Inaugurem una vegada més en una pel·lícula catalana, Gran Piano, una pel·lícula que ve, l'estrena europeu de Gran Piano, que ve d'un èxit monumental a Austin, on la crítica nord-americana ha parlat de la pel·lícula d'Eugenio Mirà com un film absolutament hisconià i un homenatge a personatges com el Brian De Palma. Tindrem Mindscape, l'estrena mundial de la pel·lícula del Jorge Dorado, a la presència de Mark Strong i Tessa Farmiga en Sitges per a presentar aquest estrena mundial, i de prop mateix Jorge Dorado. Tindrem una pel·lícula com The Returnen, una pel·lícula de Filmax, produïda per Filmax, que dà una nova visió del tema zombi, molt interessant, en Manuel Carballo. Tindrem Los Inocentes, produïda per l'ESCAC, amb 12 directors. És espectacular l'aposta per el talent jove que fa aquesta pel·lícula, un slasher tradicional que sorprenerà molt per el nivell tècnic que ha alcançat gent que està pràcticament acabant els estudis de cinema. I el Pablo Larcuén, també un exalumne d'ESCAC, presentarà una pel·lícula feta en un mòbil, que connecta amb la nostra vocació de fer el fantàstic, i que a més una pel·lícula absolutament increïble que això se faci en un mòbil, una pel·lícula que se llama Hocket Up i que estarà present a la secció oficial. És a dir, la programació és increïblement variada, nosaltres jugarem con aquest món del fantàstic des de punts de vista diferents. El que volem és una programació oberta a tots, jo crec que pel·lícules per a tots, per a tot tipus de públic, des del més fan del gènere. Nosaltres sempre farem suport d'aquesta gent que fa immenses cues i que lo fa tot per aquest festival, i tindran moltes pel·lícules per a ells i també per a tot el públic que tampoc a lo millor estan tan ficats en aquest món una mica esborrallat del fantàstic però i del terror, però que les agrada veure bon cine. El bon cinema avui s'escriu amb la F de fantàstic, el cinema de més èxit, de més qualitat, pràcticament en totes les cinematografies és de cinema fantàstic. Com sempre també les nostres col·laboracions, l'Edit, la Filmoteca de la Generalitat de Catalunya, el cicle del Seven Chance, tenen també la nostra col·laboració amb l'ESGAE, la nova autoria, que presentarà otra vegada el que surt de les escoles més fresc i més important en aquesta secció que ha donat moltíssimes alegries al conjunt de la indústria catalana i espanyola, i també col·laboracions de, com ja he dit, l'espin-off de l'Animat i també una col·laboració amb Cinemas Girona, on també se podrà veure algunes pel·lícules d'un director que serà homenatgeat en el festival, que és l'Alex Van Merdan, un director holandès que serà un dels que reberan La màquina del temps, director de Borman, que està en secció oficial a competició i que és un dels noms que jo crec que sonaran molt en aquests dies al festival per les seves propostes absolutament diferent i que porta 20 anys fent cinema i, desgraciadament, com molts altres en aquest país, no ha estrenat pràcticament res.
Aquest és el resum que feia el director del festival, Àngel Sala, de la 46a edició, de la programació de la 46a edició. És impossible en una roda de premsa, vaja, és impossible en una roda de premsa i fora de la roda de premsa gairebé abastar tota la programació del festival. Sí que abans no escoltem a la resta d'intervinents, tots els diaris parlen avui del festival, La Vanguardia diu Sitges afegeix el canibalisme a les formes tradicionals del terror, tot i que de pel·lícules sobre canibalisme més d'una hi ha hagut, però qui vulgui una cosa, diguem-ne, més edificant, més per tots els públics, recordar-los, per exemple, que hi ha tres exposicions obertes arran del festival. Una, de La guerra dels mons, un viatge per la novel·la, la retransmissió radiofònica i les seves pel·lícules. Hem pensat, demà us oferirem la versió que en el seu dia va fer la SER de La guerra dels mons. No podem passar la d'Orson Welles perquè no l'entendríem així de cop i volta, però està disponible. Però es va fer una versió espanyola sensacional, agafant precisament el guió original de La guerra dels mons, i ens sembla que els pot agradar, com un testimoni històric. No ho deixarem penjat perquè, òbviament, però és un àudio que es va fer fa molts anys, diríem que prop de, si no prop de 20, com 15, com a mínim, 15 com a mínim ben bé, doncs demà l'escoltarem, i si no recordo, era Constantino Romero, un narrador d'aquella versió de La guerra dels mons, o sigui que és una, vaja, és una peça històrica radiofònica tan bona com l'original, la que es va fer aquí, sensacional. Doncs a veure si demà, a veure si podem rebuscar d'allò de l'arxiu de cadascú i trobarem aquesta versió. Però hi ha una exposició que es podrà veure prop de l'auditori, davant de l'auditori, a l'Espai Gas Natural, sobre La guerra dels mons, un viatge per la novel·la de H.G. Wells, la retransmissió radiofònica, i les seves pel·lícules, tant la de George Pal del 53, com també la reversió que va fer Steven Spielberg. Hi ha una altra exposició molt interessant també. Al Saló Blau del Palau Maricel podran veure les 45 edicions del festival i els cartells de cadascuna de les edicions. O sigui, des de l'any 1968 en endavant, els 45 cartells del Festival Internacional, bé, des que era la Setmana del Cinema del Terror, fins que després això ha anat avançant i augmentant la seva volada. Amb la col·laboració dels Museus de Sitges, els 45 cartells dels diferents festivals de cinema fantàstic de terror de Sitges. I n'hi ha un altre a la sortida de l'auditori, al hall de sortida de l'auditori, sobre Jesús Franco, el director traspassat recentment al sinistre univers de Jesús Franco, monstres, vampireses i mad doctors. Tot això, com altres coses, com les que ens comentava en Joan al Saló Tramuntana, accessibles a tots els públics sense pagar entrada, o sigui que hi ha molt festival sense necessitat de pagar entrada, i també interessantíssimes propostes. Per on seguim, Joan?
Doncs seguirem apuntant el que comentàvem. La presentació de Juego de Tronos serà diumenge a les 4 de la tarda.
Amb la aquest presència, diumenge,
Sí, aquest diumenge, dia 13, a les 4 de la tarda, és a dir, a una hora doncs raonable, amb la presència de l'actor Charles Dance. També a la presentació de The Walking Dead, del primer capítol de la quarta temporada, serà dilluns 14 a 11:15 de la nit, que serà simultani en la seva estrena al canal Fox. De fet, es passarà el primer capítol de la quarta temporada de The Walking Dead i a continuació es presentarà una nova sèrie que es diu Sleepy Hollow. Sleepy Hollow, que és una llegenda, un conte de por americà, del qual ja se'n va fer una pel·lícula fa uns anys. Doncs Sleepy Hollow serà presentat també aquest proper dilluns 14.
En versió sèrie, eh?
En versió sèrie. I el dissabte 19, abans de la cluenda del festival, es presentarà també una nova sèrie que lliga molt amb Sitges, la sèrie Hannibal. Hannibal, que parla de la història del personatge d'Hannibal Lecter, el protagonista del Silenci dels Anyells. Per tant, doncs, dues sèries noves que lliguen amb dues pel·lícules de temàtica fantàstica barra terror, que serien, doncs, Sleepy Hollow i El Silenci dels Anyells.
Que, tot si això, no recordo malament, farà ja 21 anys, El Silenci dels Anyells, em sembla que és del 91 o d'inicis dels 90, més o menys, o sigui que ja no diré que tota una generació pel mig, des de l'original Silenci dels Anyells, aquella pel·lícula que va trasbalsar
sí, a tot
i a tothom. Sí,
perquè se'n van fer tres i després encara una... dues, la prequela, que en la prequela em sembla que va venir...
Que va ser quan va venir Anthony Hopkins.
I després, Anthony Hopkins, que va venir l'any 98 o 99.
Sí, a finals dels 90, si no recordem malament, amb un... Allò va ser...
El casino.
El
casino va anar, Anthony Hopkins.
Déu-m'hi-do, amb aquella catifa vermella, bé, un devessall de mitjans, en fi, una estrella com una casa. 10:37, hem fet un altre incís, com dèiem, a partir de les recomanacions, totes aquestes, les que diuen Joan, sense pagar entrada, aquells que vulguin veure, doncs, precisament la presentació de la quarta temporada de Walking Dead o dilluns que ve un 11:15 de la nit, tot això són propostes que no tenen preu, o sigui, no tenen preu però tenen molt de valor.
Al festival seran 157 pel·lícules en total, 25 menys que l'any passat. La secció competitiva estarà formada per 28 títols. Seguim la roda de premsa. A continuació, Miquel Forns, l'alcalde de Sitges, que va dir que l'interès és que Sitges respiri cinema per tots els racons, per això s'ha incorporat l'Hort de Can Fals, per això es fa, es recupera també, com l'any passat, la doble inauguració a Retiro i a Prado, també a Maricel, aquesta exposició que feia referència de cartells del festival, els menús del Fantàstic, en els que hi participen una trentena de restaurants, o també el concurs d'aparadors que es poden votar a la pàgina de Facebook del festival, és a dir, que els establiments que hi participen, doncs qui vulgui votar pot fer-ho directament a la pàgina de Facebook. I en definitiva, el Batlle de Sitges va dir que Sitges esdevingui un pol d'atracció de festivals.
Bé, la veritat és que aquest any, aquesta nova edició del Festival de Cinema, des de l'Ajuntament refermem la nostra voluntat un any més, i expressada també l'any passat i l'anterior en aquesta mateixa presentació, de que més enllà, doncs, de l'oferta immillorable que ens presenta aquest festival, com ha dit el seu director, amb aquesta F de bon cinema, amb aquesta F de fantàstic, doncs el que pretenem és que Sitges un any més brilli i respiri cinema per tots els seus racons. Per tant, un any més us presento, us detallo molt breument totes aquelles oportunitats que us ofereix el nostre municipi més enllà de la programació del festival. Enguany incorporem una nova sala de projecció, si és que en podem dir una nova sala. És un espai públic, que és l'Hort de Can Fals, un jardí en l'interior d'un grup de cases, diguem, d'un grup de carrers del centre del municipi, on tothom que s'hi acosti podrà veure doncs, els grans clàssics del gènere. També repetim la doble sessió inaugural i de cloenda que es va fer l'any passat, que tant la que es fa oficialment, diguem, a l'auditori de l'Hotel Melià, com la que es podrà seguir també en els dos cinemes del municipi, la Societat Recreativa del Retiro i el Casino Prado Sobrense. També, si voleu fer un repàs de, diguem, per la història del festival, doncs al Palau Maricel, on te podreu gaudir doncs, de història del cinema, però també del nostre patrimoni arquitectònic, es podrà veure, es podrà visitar aquests dies una exposició dels cartells del festival des del seu primer, des de la seva primera edició l'any 1968. També una trentena de restaurants del municipi s'adhereixen enguany també a la celebració del festival oferint el menú fantàstic. Per tant, podrem ajuntar aquelles dues coses tan interessants i tan bones com és cinema i gastronomia. I com sempre, també els comerços de la vila s'afegeixen, en aquest cas també a l'edició amb el concurs d'aparadors, on l'elecció del millor dels aparadors serà una votació popular, per tant, tots aquells que vulgueu, a través de la pàgina de Facebook del festival, podeu entrar per votar i per expressar la vostra opinió. Són moltes les ofertes que ofereix el nostre municipi, com sempre, però aquests dies, en especial, volem que brillin, perquè aquesta és la millor plataforma que tenim de projecció internacional al nostre municipi, que és el festival. Sitges és una referència indiscutible de moltes coses. Enguany hem afegit en la nostra cadena d'esdeveniments i de festivals un nou festival de música, i aquesta és la nostra voluntat. Com que som un pol d'atracció de festivals, és continuar siguent un referent en totes les disciplines artístiques que tenim a la nostra societat. Per tant, us convido a que gaudiu d'aquesta setmana, que gaudiu d'aquests 10 dies del nostre festival, que gaudiu del bon cinema, però que també aprofiteu tots els mitjans que esteu acreditats, doncs que amb la vostra cobertura que feu del festival tingueu algunes estones lliures per poder gaudir de Sitges i de totes les seves ofertes. Moltíssimes gràcies i que tingueu un bon festival.
Un cap de setmana en què, vaja, els periodistes també podran assistir a la segona part de la Festa de la Verema o les Jotes dels Aragonesos, que bé, estirpe, no ho sabré dir mai bé, si és Aragònia o Aragonia. Aragònia, crec jo. Dic que sí. No porta accent, per això, però com que no se'ns mai amb aquestes coses, ja la vessàvem, això del castor, doncs dic que no. Bé, oferta complementària que el festival aquest cap de setmana tindrà, vaja, no només al·licients pel propi certamen, sinó que l'envoltarà tot un munt d'al·licients a Sitges amb la celebració també d'altres festes, com no.
Per cert, que la sessió de preguntes després dels periodistes va bé l'eterna queixa d'algun periodista, entenem, sobre que per què no es programen també coses a Barcelona. Que això més d'una vegada ha anat sortint, és una cosa que hi ha anys que surt i anys que no. Doncs aquest any ha tornat a sortir, el que atenent que la gent doncs pot tenir dificultats de desplaçar-se a Sitges, clar, doncs al final va dir bé, és que aquest és un festival que es fa a Sitges. Yes. Aleshores, clar, què vol dir la dificultat que té la gent? Doncs
com són les coses que Àngel Sala, per aquells que en el seu moment recelaven tant del seu esperit, sigui el que defensi ara precisament davant de determinada premsa que el festival se celebra a Sitges i que qui vulgui venir, doncs no li costa res agafar el mitjà de transport que sigui per poder venir cap aquí. Què escoltem ara?
Doncs escoltem el conseller de Cultura, Ferran Mascarell, dient que, de fet, el de Sitges és el festival més important al qual dona recolzament al seu departament i, per tant, al que hi destinem més recursos, va dir que el Sitges és un lloc de referència per al cinema i que, per tant, no va sortir la paraula estratègic, però la vam entendre tots perquè altres anys sí que ha sortit, i va fer, bé, una petita dissertació, però sempre al voltant de la importància que té el Festival de Cinema de Sitges per la cultura i pel departament que ell dirigeix. Ferran Mascarell.
Gràcies, alcalde. Em plau expressar-te una vegada més l'agraïment per la disposició que com a vila, com a ciutat, hi poseu en la realització del festival, i em plau expressar-te una vegada més la nostra voluntat de mantenir l'aposta inequívocament a favor del festival. Ho dic com a aposta del departament, com a aposta del govern de Catalunya. És el festival més important que tenim, el que hi dediquem més recursos i els que amb més convicció el posem al davant de totes les nostres polítiques i opcions respecte del cinema del nostre país. Per tant, moltíssimes gràcies per la feina que hi feu, que complementa perfectament doncs, aquesta aposta nostra, que em sembla que és inequívoca i em clau, i em plau expressar-la aquí davant teu, alcalde, i davant del director. En fi, ell ja ho sap, però em sembla que és bo que ho repetim tantes vegades com sigui convenient. Per diverses raons fem aquesta aposta. La primera és perquè, utilitzant paraules teves, Àngel, rient o plorant, tant se val, el que és important és mirar el món de cara, i em penso que el festival ajuda a interpretar, com sol ser en el món del cinema, doncs la realitat que ens envolta. Dius que aquest any el dediquem a les diverses formes del mal, doncs benvinguda sigui la mirada intel·lectual, la mirada del món del cinema en aquestes diverses formes del mal. Per sort, el món de la crisi i el món de la mirada crítica o artística no van al mateix ritme. Vivim en un món amb moltes dificultats, vivim en una societat, la nostra, la més propera, doncs molt tocada per la crisi, però també sabem que justament quan aquestes realitats es produeixen, el món de l'art, el món del talent, el món de la creativitat és capaç de fer mirades en paral·lel, que normalment són les que ens descobreixen o ens ajuden a descobrir què és el que està succeint. I entre altres coses, per això justifiquem l'art i per això justifiquem el cinema, perquè davant de les realitats el cinema, l'art en general, és capaç de donar-nos indicacions, mirades, insinuacions, intuïcions de cap a on van les coses i de quina manera s'han d'afrontar. Per tant, des del punt de vista estrictament cultural, la crisi golpeja el cinema, però el cinema és capaç de donar-hi resposta en forma de mirades noves i des del punt de vista social imprescindibles per entendre on som. Per tant, per aquesta raó estrictament cultural fem costat al festival. També des del punt de vista del paper que juga el festival en el conjunt de l'ecosistema cinematogràfic català. Sabem perfectament quines són les dificultats que des del punt de vista del finançament s'estan produint, però també sabem que cal, que és imprescindible, que es mantinguin punts de referència, estructures com les que representen el festival, perquè aquesta, en la mesura que anem resolent els problemes aquests de fons que mencionava, trobem llocs de referència on l'expressió del cinema es pugui mantenir i no es perdin justament aquests elements referencials. El festival ho és una peça imprescindible per al cinema del país, des del punt de vista del que ha vingut representant i del que representa com a expressió de talent, com a creació de públics, com a lloc d'encontre, com a lloc de fins i tot de transversalització, de sinergia entre el cinema i altres àmbits. Aquest any es produirà amb Animat, amb el Mobile, amb la Filmoteca, amb l'SGAE, ja s'ha citat, totes aquestes coses és essencial mantenir-les, perquè justament en el moment en el que sigui possible girar definitivament doncs, la situació que estem vivint, trobin estructures sòlides, animoses, que a més animen i despleguen doncs, les oportunitats que tenim. Per totes aquestes coses, doncs, reexpressar el nostre compromís amb el festival, amb el talent, amb la creació, amb la indústria i amb tot el món que el seu entorn s'hi desplega, és una bona ocasió fer-ho doncs, en el context del Festival de Cinema de Sitges. Gràcies a tots per ser aquí, per el vostre seguiment, i bé, ens ho passarem bé, algunes estones riurem i segurament algunes ens aterrarem, però suposo que és l'expressió més real del que en el món passa. Hi ha mirades sobre la realitat que són aterradores, no estan vinculades a una sala de cinema, però no veig per què no podem afrontar-ho també des de la pròpia creativitat i el talent cinematogràfic. Al contrari, penso que ens dona elements per justament fer front a una realitat que és enormement complexa. Per totes aquestes raons, moltíssimes gràcies al director per la feina, la teva i tot l'equip. Aquest festival surt, i no em cansaré mai de repetir-ho, surt amb un pressupost relativament petit, surt gràcies a l'esforç descomunal que fa la gent que el fa, la convicció que té la gent que el fa, un a un, persona a persona, fan possible que la realitat del festival es materialitzi cada any. Per tant, és bo que ho fem notar. I també doncs, perquè finalment, al costat de l'Ajuntament i de la Generalitat, que hi posem doncs, el principal suport, són molts, molts els patrocinadors, les entitats, les empreses que ens fan costat. Això també ho fa possible i els vull agrair a totes i cadascuna de les empreses, entitats i corporacions que ens ajuden.
que sembla, oi? Una cançó de bressol, acaba molt malament la pel·lícula. Aquestes pel·lícules en criatura, quan són pel·lícules de terror, malament rai. Saben allò de la mano que mece la cuna, coses d'aquestes, malament rai, pobra criatura. Rosemary's Baby, un dels clàssics, clàssics, clàssics. Si fa anys que no la veuen, s'hi poden tornar a posar, però el festival homenatge La Semilla del Diablo en aquesta edició. El conseller parlava de números. Se'n van dir de números, també, eh?
Se van preguntar aquests números. 1.592.000 euros de pressupost, 1.592.000 euros de pressupost, el que representa un retrocés respecte de l'any passat d'un 14%. Les aportacions públiques són de 650.000 euros en total, 407.000 euros que posa la Generalitat de Catalunya, 175.000 euros que posa l'Ajuntament de Sitges. No es tenen en compte, després ens ho van comentar, quan es diu la xifra del que posa l'Ajuntament, no es té en compte bona part dels serveis que també presta l'Ajuntament a part dels diners.
D'acord. Serveis relacionats amb la infraestructura del festival, brigades, instal·lacions, totes aquestes coses?
Moltes d'aquestes coses no s'acaben, no sabem si totes, però moltes no s'acaben quantificant. Per tant, doncs, la inversió de l'Ajuntament i el pressupost seria superior si ho tinguéssim en compte. Però, en qualsevol cas, monetàriament l'Ajuntament hi posa 175.000 euros pels, com dèiem, 407.000 euros que hi posa la Generalitat. El Ministeri de Cultura hi aporta 85.000 euros i ens va cridar molt l'atenció perquè hi ha una aportació, entenem, minsa, per no dir un altre terme, de la Diputació de Barcelona de 5.000 euros. També és una aportació pública, òbviament. 5.000 euros.
Va pels euros del projecte de museus.
Això. Doncs són les quatre institucions que donen suport. Sí, però no sabem si val la pena doncs, que hi participi per posar-hi això, oi? La resta, doncs, patrocinadors i venda d'entrades. Una venda d'entrades que, com comentaves, anava molt bé el dia, fa dos dies, per entendre'ns, en el tancament de dos dies abans, ja s'havien venut 33.000 entrades i un total de 315.000 euros de recaptació. Per tant, doncs, la cosa funciona i funciona força bé i força millor que l'any anterior o que els altres anys. De fet, el primer dia, les primeres 24 hores, ja s'havia batut el rècord de venda d'entrades en un sol dia. En el format de les preguntes, doncs bé, es va preguntar per moltes coses. Es va preguntar, per exemple, per la crisi. Va dir Àngel Sala que la crisi ha obligat a fer un molt esforç i a canviar les dinàmiques de treball, i va fer una reflexió sobre el tema que entén Àngel Sala que els festivals han de canviar el xip. En el cas concret del de Sitges, doncs bé, es dona la paradoxa que el 80% de les pel·lis que es projecten al festival no té distribuïdora a Espanya, i per tant és molt complicat negociar la presència de distribució, fins i tot la presència de persones que vinguin al festival si no venen a promocionar-se, perquè la seva pel·lícula no es passarà després aquí. Per tant, doncs, cal negociar molt. Tenim el que està definit com el millor festival de cinema fantàstic del món, però resulta que després bona part de les pel·lícules que venen a competir
no s'arribaran a exhibir en les sales.
I per tant, doncs, és com una petita paradoxa. Més coses que es van preguntar sobre el festival de cinema fet amb mòbils. De fet, hi ha una de les pel·lícules de la secció oficial fantàstic que està rodada exclusivament amb mòbils. És Hood Up i... Sí, no sabem de quina marca, oi? Però sabem que està rodada amb mòbils. Va dir Àngel Sala que és necessari obrir-se a noves formes de fer cinema, però el cinema també és indústria i els festivals han d'educar. Aquesta reflexió anava pel tema que molta gent té grans idees i aquestes grans idees les filma i les penja, i no pensa que pot haver un circuit que pugui acollir.
D'acord, aquestes grans idees.
Aquestes grans idees, i que en el fons el cinema és una indústria, i les indústries estan pensades també per fer diners. Aleshores, amb la dificultat que pot tenir doncs algú que tingui una bona idea per entrar dintre d'aquests circuits, al final acaben malaurant-se aquestes bones idees
i queden a la xarxa penjades sense cap mena de repercussió.
Correcte, és el que també doncs va voler una miqueta estirar de les orelles, de que hi ha molta gent amb molta imaginació que surten de les escoles de cinema, però que també han d'entrar dintre dels circuits mínimament oficials. Més enllà d'això, també sobre el tema de la televisió i sobre la presència de sèries, se li va preguntar, va dir Àngel Sala que no ens podem adormir, hi ha un fenomen fan molt important darrere de les sèries, com fins fa uns anys hi havia un fenomen fan al voltant de les pel·lícules, però més enllà dels crepúsculos i d'aquestes sèries de pel·lícules, també hi ha, doncs això, unes sèries que tenen molta tirada i sèries que tenen temàtica molt girada, molt cap al fantàstic i molt cap al terror, és a dir, cap a sectors que lliguen molt amb la temàtica del Festival de Sitges. Per tant, entén Àngel Sala que les productores de televisió han confiat en Sitges portant aquestes estrenes i fins i tot algun dels personatges aquí. I bé, poca cosa més. Fins i tot va haver un periodista, no entenem la pregunta, però tampoc tenim temps d'escoltar-la, però com a mínim ens va cridar molt l'atenció. Un periodista va preguntar que com és que TV3 feia tan poca, va dir-ho així, tan poca cobertura del Festival de Cinema. Una pregunta que, clar, davant del conseller de Cultura i davant de...
Va cridar l'atenció.
Va cridar força l'atenció i, òbviament, clar, és una pregunta que davant dels mitjans, doncs pregunti-li vostè a TV3, oi? Però bé, en qualsevol cas, Àngel Sala va defensar la tasca de TV3 i de la resta de professionals que cobreixen en la mesura de les seves possibilitats al festival. Escoltem res, dos o tres minuts del principi amb aquesta reflexió inicial sobre el que ha suposat, preguntava primer la periodista, la crisi per al festival.
Jo volia saber una mica com s'ha enfrontat el festival a la situació de crisi, és a dir, fins a quin nivell hi ha afectat el tema de pressupost, de poder convidar, això, de poder convidar estrelles, d'haver de limitacions, reptes i demés.
Home, des d'un punt de vista de preparació del festival, evidentment, tenint un pressupost és el que tenim i tenim que adequar tot a aquest pressupost. Amb molt d'esforç, canviant moltes dinàmiques de treball i tenint en compte que, bueno, nosaltres tenim el que tenim bo, potenciar-lo i, per exemple, en el tema dels convidats, com també és un sector del festival que està molt complicat no solament per el tema pressupostari, és a dir, els convidats en aquest moment, els festivals, tenim que canviar el xip. Tots tenim que canviar una mica el xip en la indústria cinematogràfica. Els temps són diferents, les pel·lícules se promocionen de diferent forma, la distribució té que ser diferent, la producció i l'exhibició també. És una crisi econòmica, però també és una crisi de forma de vida en general, en tot, en el cinema i la indústria del cinema també. Entonces, en un festival el tema de la presencialitat de los convidats és molt important, nosaltres ho entenem. Nosaltres tenim primer un pressupost que hem de complir i les propostes o les ofertes que podem fer als convidats són les que són. A vegades som un territori complicat també, és a dir, les pel·lícules no arriben, moltes pel·lícules no s'estrenen, un 80% de les pel·lícules del programa no té distribuïdor, això fa molt complicat les campanyes promocionals a Catalunya i a Espanya, perquè realment no hi ha un distribuïdor que ajudi a fer aquesta campanya, i evidentment això és un problema més enllà del pressupost. També les dates del festival estan molt plenes de grans festivals.
El que explicava Àngel Sala fent referència precisament a la poca distribució del 80%, poca o nula distribució del 80% de les pel·lícules que s'estrenen al festival. D'aquí que aquella paradoxa, Gravity s'ha estrenat, no estarà en el festival i el 80% de les pel·lícules que s'estrenen al festival, un festival de referència, no arribaran a les sales cinematogràfiques. Us diem, vaja, si els ve de gust, diumenge dia 13 a les 11 el retiro, diumenge dia 13 a les 11 el retiro, la versió restaurada de El Mago de Oz. Se'n recorden de Judy Garland i companyia i del Yellow Brick Road? Doncs el diumenge a les 11, dins de l'apartat Sitges Family, El Mago de Oz, dirigida per Victor Fleming l'any 1939, amb el tecnicolor aquell de l'època, eh? O sigui que pot ser una projecció interessant com no. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
Fins aquí el resum del festival. En 5 minuts tornem a ser aquí, a la nostra història. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.